Vinga, anem a fer ara una repassada a tota l'actualitat esportiva que ha anat passant al llarg del cap de setmana i tenim amb nosaltres el Joan López aquí a l'estudi. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Anna.
Primer de tot, hem de parlar d'un nom propi, Mònica Doria.
Sí, perquè ens ha donat una gran alegria aquest cap de setmana. La Mònica Doria, que ha començat molt forta. Recordes que el cap de setmana passat ja va fer podi en el kayak cross, l'antiga modalitat que deien de kayak extrem, que serà olímpica a París 2024, i ara ha fet una segona posició en canoa, que fa uns anys deia més la seva millor modalitat, tot i que és molt completa, doncs segona en canoa, igualant el millor resultat que tenia en Copa del Món, que va ser a Bratislava l'any 2019. Ho va fer a Praga amb un gran cap de setmana. Es va mostrar molt regular en totes les modalitats, en kayak havia estat segona a la semifinal, però després a la final va penalitzar i va acabar novena a la final, però després doncs, es va poder treure aquest mal regust en canoa, on va fer també una gran semifinal, millor temps de les semifinalistes, i a la final només la va superar Jessica Fox. Estem parlant d'una institució del canoa slalom, la vigent campiona olímpica de canoa, i la Mònica Doria, que va fer aquesta grandíssima segona posició en kayak. Allà Cross ja doncs, no va tenir opció de repetir un bon resultat, va quedar eliminada en la primera ronda eliminatòria, però un gran cap de setmana per la Mònica Doria, que recordem, es troba en any preolímpic, buscarà la classificació per als seus segons Jocs Olímpics aquest setembre i per tant doncs, ha fet un gran inici de temporada. També hi participava a Praga Laura Pellicer, que no va poder classificar-se per semifinals ni en canoa ni en kayak i tampoc no va poder accedir a les rondes classificatòries a la modalitat de kayak cross.
Doncs bones notícies per Mònica Doria i per tot aquest, doncs, tot l'entramat que porten entre ells, preparant-se, com deies, estem en pre-olimpiades, haurem de seguir preparant. Per altra banda, tornem a casa nostra perquè hem tingut l'Spartan Race aquest cap de setmana, que ha tingut molt bon retorn en el que seria tota la parròquia en Campadana, tot el que ha comportat, 5.500 participants, que es diu aviat.
Sí, és la gran xifra, no? Quan arriba l'Spartan Race sempre busquem doncs, aquella xifra, no? I clar, són més de 5.500, com dius, de 43 països. I això fa que l'Spartan Race, un any més, sigui la prova més multitudinària que s'organitza a Andorra. Era campionat d'Europa, Això ha incrementat la participació. Es fan totes les distàncies, des de l'ultra, que té 50 quilòmetres, fins a les proves sprint, que tenen 5 quilòmetres, proves d'equips de relleus i un gran ambient. Clar, si a tot això sumes als acompanyants que venen amb els 5.500 inscrits, doncs el retorn econòmic, que també sempre se'n parla, no? Són participants i retorn econòmic per la parròquia molt interessant. Entre 2,5 milions i 3 milions d'euros, segons anunciaven des del Comú. L'any passat va fregar el 1,5 milió, per tant, doncs, un increment també important en aquesta aposta que fa el Comú d'Encamp des de fa molts anys. Entre els campions, destaquem els campions d'Europa de la cursa Vist, de 21 quilòmetres al dissabte. Els noms són complicats, Esther Ortova-Giova, eslovaca, que va completar la distància en 3 hores i 26 minuts, i Lucas Pescó de l'Urnc, italià, que ho va fer amb 2 hores i 51 minuts. I el que dèiem també a la cursa ultra, doncs destaquem, no? Sobretot pels temps. L'italià Serge Fortini, que va ser el vencedor, va invertir 7 hores i 39 minuts.
Amb 50 quilòmetres, aquesta?
Sí, una tortura, entre els obstacles i els quilòmetres. I Anna Filipa Castella, la portuguesa, que va ser la vencedora en categoria femenina, doncs una miqueta més de 10 hores. També aprofitem per comentar que hem tingut representació andorrana al Campionat d'Europa de curses d'obstacles, que es feia a Tata, Hongria, on el Jürgen Espejo va fer el 36è lloc del seu grup d'edat. Edu Salerno va ser el més destacat, també en el seu grup d'edat, amb una 13a posició, i Guillermo López Cross es va haver de retirar per lesió al quilòmetre 3.
Llàstima, doncs. Doncs vinga, amb aquest retorn positiu per al nostre país, hem de seguir amb més coses, perquè també teníem en camp, també la parròquia encampada en aquest cap de setmana s'ha fet d'or, Joan, perquè teníem la Casamanya Extreme.
Sí, en aquest cas, la Casamanya Extreme, que arribava a la 8a edició, amb rècord de participants, 221 dorsals en el total de les 3 distàncies i que doncs, també era puntuable com no per a la Copa d'Andorra. Ordino, que s'ha tornat a convertir doncs, en escenari d'aquesta prova doncs, important, mítica, amb 3 recorreguts diferents, el que es fa des d'Ordino fins a dalt del Casamanya. El Casamanya Extreme doncs, ha tingut com a vencedors el català Arnau Aranda, que va, és el campió de Catalunya d'aquesta modalitat de curses verticals, amb 59 minuts i 31 segons, i Laura Orgué, que havia deixat la competició una miqueta de banda, la catalana resident, una grandíssima esportista, i que va ser la vencedora amb 1 hora i 13 minuts, en la categoria femenina. Havien de fer 5 quilòmetres des del centre d'Ordino fins a dalt del Casamanya i 1.440 metres de desnivell. Hi havia una modalitat una mica més curta, des del Coll d'Ordino, la Casamanya Clàssic, que va tenir com a vencedors Albert Soler i Clàudia Jesuí. I després també hi havia la prova per als més petits, que és la Casamanya Mini.
Perfecte. Més coses, Joan, perquè hem de parlar també de la Maxi Avalanche, hem de parlar de bicis,
sí.
De TT.
Una altra cita multitudinària, eh? En aquest cas 550 riders en aquesta prova de BTT, que obre la temporada també al Bike Park de Palarins al Vall Nord i que va, doncs, és un descens, si has vist alguna vegada imatges d'aquelles aèries que ens ofereixen des del pic del Cubil fins a la Massana. 900 metres de desnivell, eh?
I sense freno.
Llançar-se per una muntanya cap avall amb la bici. Rafael Dalmasso, el francès, va ser el vencedor. Després de les dues mànegues es fan les classificatòries el dissabte, el diumenge es fan les dues mànegues i amb el millor temps, doncs, la victòria del francès Rafael Dalmasso.
I recorda també que el Bike Park Palarinsal l'obrien justament aquest cap de setmana per aquesta prova, però ja estarà obert per la resta de l'estiu.
I que ens arriba d'aquí a poquet, ja ho comentarem, la Copa del Món.
Exacte. També, caldrà comentar-la amb les campanes. Tolon, eh?
Això.
Més coses, Joan, perquè hem de parlar també d'un altre tipus de bicicletes, la Tres Nacions, que va passar per aquí al país, aquesta marxa cicloturista.
43a edició, prova veterana, que s'organitza, doncs, amb sortida i arribada a Puigcerdà, però que, com diu el seu nom, doncs, passa per altres països, passa per Andorra i passa per França. Aquí el recorregut que entra per la Farga de Moles, doncs, porta els corredors fins a Encamp, els fan pujar per al port d'en Valira, que és una de les dificultats principals d'aquesta prova, si no la que més, evidentment, i molt bona participació, destaquem, fregant els 2.000 participants, 1.900, amb un recorregut de 140 quilòmetres, i en aquest cas, doncs, els resultats aquí no hi compten perquè és una marxa cicloturista. S'agafen trams sempre cares conegudes, José Antonio Hermida, que és l'organitzador, i per part nostra, doncs, l'Eder Sarabia, el tècnic de Futbol Club Andorra, que no se la va perdre, Marc Bernaus, Carles Checa, expilot de motos, o Clàudia Trems, la catalana, força completa, corredora de muntanya, també, doncs, fa bici, i van ser algunes de les cares conegudes.
Està molt bé. A banda d'això, Joan, hem de parlar de partits, perquè hem tingut l'EMFAF Construccions Modernes al femení, en aquest cas, que jugava a casa aquest cap de setmana.
I que va acabar la temporada. Final de temporada per a l'EMFAF, amb una bona victòria contra el Torelló, que ha estat un dels dos destacats del seu grup. Torelló i Mataró han estat molt distanciats de la resta, doncs van guanyar les andorranes per 4-3 amb un partit en què van haver de remuntar un 0-2. Perdien el minut 27, 0-2, van remuntar abans del descans, van aconseguir l'igualada amb gols de Neus Rosas i Domeniconi, i a la segona part, dos gols de Julia Domingo, que van donar la victòria a l'equip andorrà. Havia empatat el Torelló 3-3, Julia Domingo havia fet el 3-2, després va empatar el Torelló i al final el 4-3 definitiu. Cinquenes a la classificació final del seu grup a primera catalana, amb 19 victòries, 5 empats i 10 derrotes. Bona temporada per elles, recordem que venien d'un descens. La temporada passada l'objectiu era intentar tornar a recuperar la categoria, no ha estat possible, pel que dèiem, dos equips molt distanciats, molt per sobre de la resta, i hi havia la possibilitat de lluitar per l'ascens com a tercer millor, però tampoc no s'ha donat aquesta possibilitat finalment, i acaben com a mínim amb un bon regust de boca amb aquesta victòria.
I almenys tindran opcions l'any vinent de tornar a provar aquest ascens a la màxima categoria. Per altra banda, el rugby de 7, ens n'hem d'anar fins a l'europeu, ens queden 5 minutets, Joan, hem de posar tercera marxa ja.
Ahà, doncs posem, si cal, la quarta també, eh? Europeu de rugby 7 a Belgrat. Grans resultats de les dues seleccions que venien de fer podis als Jocs dels Petits Estats. Les noies, les grandalles, segones, subcampiones d'Europa de rugby de 7. Espectacular el paper que han fet. Només van caure a la final contra Suïssa per 14-5. Havien perdut també a la primera fase contra Montenegro per un ajustat 17-19. La resta tot victòries. Malta, Luxemburg, Croàcia i Eslovàquia. I els nois cinquens, que recordem, venien de fer bronze als petits estats i que van fer també un molt bon torneig. La campiona en la seva categoria ha estat Turquia. Els nois que, doncs, van començar a guanyar en Bòsnia i Hercegovina van perdre contra Mònaco. A la segona fase van guanyar a Sèrbia, van perdre contra Àustria. I per acabar, doncs, dues victòries a la fase ja de classificació del 5è al 7è lloc. victòries contra Finlàndia i Malta per acabar cinquets.
I per altra banda tenim noms propis jovenets.
Sí, volíem destacar l'Arnau Graslaub, que disputava la seva primera Copa del Món en categoria elite a Suïssa. No va poder accedir a les semifinals, però bon debut per ell. I la Laia Taulats, que ha participat al Campionat d'Europa Juvenil d'Escalada a Alemanya i que també s'ha quedat molt a prop de classificar-se per semifinals en el seu debut internacional.
I hem de parlar de motor i ho fem amb la pujada a Arinsal, que formava part d'aquest campionat de França de segona divisió. Com va anar?
Doncs una prova, com sempre, fantàstica per als aficionats, que a més tenen la possibilitat de seguir des de la sortida fins a l'arribada amb el telecadira que funciona tot el cap de setmana. Vam tenir un dissabte passat per aigua i un diumenge en què es va fer, el dissabte es fa una pujada, el diumenge es fan dues més, puntuant les dues més ràpides, i Raül Ferrer, un dels millors pilots del país, que va tornar a ser el vencedor, va rivalidar el títol de la seva temporada passada, el campió de la sèrie A, i Gerard de la Casa, mític també del motor andorrà, que va ser el vencedor a la sèrie B, amb el seu Ford Fiesta. Raül Ferrer competia amb una barqueta, amb un Silver Car. 77 participants inscrits, 44 de França, perquè la prova puntua per al campionat de segona divisió de muntanya de França, i com diem, doncs, bona organització com sempre, i tot i la pluja que va complicar una mica les coses el dissabte, doncs una molt bona edició en aquesta prova que, recordem, té un traçat de 4 km 100 metres i un pendent mig de 8,6%. Una bogeria quan veus els cotxes, les velocitats que agafen pujant aquella carretera de l'Arinsal.
Déu-n'hi-do. A banda d'això, Joan, també hem de fer un petit homenatge avui.
Hem de recordar una notícia trista del cap de setmana, recordar la figura de Toni Clascà, que va ser fundador de l'Andorra Hockey Club, que ha estat molt vinculat al motor i que ens deixava, doncs, aquest cap de setmana, després d'una malaltia, va ser vicepresident esportiu de l'ACA, va estar vinculat a la Federació Motociclista d'Andorra i sempre present, no?, en qualsevol tipus de competició, donant un cop de mà amb l'organització, una persona molt, molt estimada que ens ha deixat aquest cap de setmana, pocs dies abans del Mundial de Trial, que recordem, arriba el cap de setmana vinent, on ell hagués estat present el seu record i el seu esperit, en un cap de setmana en què, com diem, Andorra tornarà a ser la capital mundial del trial.
I tant que sí, ho anirem comentant, ens afegim també a totes les mostres de condol cap a la família Clascà. Joan, acabem amb el dia E, perquè avui tens programa.
Doncs sí, tenim el penúltim de la temporada, el penúltim dia E. Avui ens visitaran dos participants a la pujada a Arinsal, el vencedor Raül Ferrer i un pilot que tot just ara comença a competir, que ve, doncs, Fran Porter amb molta força, que ha debutat a la pujada a Arinsal, i a la segona part del programa parlarem llargament del Futbol Club Andorra amb el seu president, Ferran Vilaser, que ens visita per primera vegada al programa, i tenim moltíssimes qüestions per comentar-li, tant de la bona temporada, com del projecte, com del futur.
Sobretot això, el futur, que és el que em sembla que més interessa a tota la gent que ens segueix.
A veure què ens explica.
A veure si és veritat. Joan, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Divendres revisarem a veure què és el que tenim per al cap de setmana.
Aquí estarem. Gràcies a tu, Anna. Fins ara.